aquestes característiques que tu situes a les vies que en aquells moments preocupen més, però els pots moure i, per tant, els pots anar situant a nivell del
sí, pis. Ve a ser com aquestes caixes de color taronja, diguem-ne, o és això o és una cosa similar a això?
És robust, és una estratègia més robusta, més, i per dir-ho d'alguna forma, permanent. Sempre pots tenir allà el carro radar durant dies i dies i dies, i llavors si tu veus que se't dispara en algun altre dia la sinistralitat, col·locar aquests radars en un altre dia. Seria com un radar fixe
sí.
de la carretera, però que tu pots agafar i el pots moure i posar-lo en una altra carretera quan vulguis.
Ah, clar, li faré la pregunta dels polítics del moment. Aquestes eines ja les tenim o depenen de que tinguem pressupostos per comprar-los?
No, aquestes eines no dependrà de que tinguem pressupostos. Estan ja pressupostades per part del Servei sí. de Trànsit i podrem comprar-les. Repeteixo, a vegades no és el problema ni dels diners ni de poder-ho comprar, sinó dels materials. Nosaltres, com qualsevol indústria del país, estem sotmesos a aquestes cadenes de subministrament que a vegades es trenquen, no? Però està tot acordat per tirar endavant aquesta estratègia.
Aquesta estratègia i l'ús d'aquestes eines implica una... És a dir, es necessita una major implicació d'agents de Mossos d'Esquadra per al seu control o gestió, o és només una qüestió, diguem-ne, que amb treballadors del Servei Català de Trànsit feu? Ho dic perquè justament la divisió de trànsit d'agents de Mossos d'Esquadra són de les seccions que han sigut més crítiques, diguem-ne, dels dispositius i mitjans, també personals, diguem-ne, que han disposat des de fa uns quants anys.
Seria una estratègia pròpia del Servei Català de Trànsit per no haver de comprometre efectius de companys de Mossos d'Esquadra i de la Divisió de Trànsit. Però és obvi que comptem amb els companys de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra. Són una peça fonamental en l'estratègia que abans deia de saturació de l'AP7, que ja hem començat a fer aquest any. Han estat vitals, ells han estat la peça clau per poder tenir aquesta estratègia de control de l'AP7 que s'ha anat reconduint gràcies al control de l'AP7. I, per tant, comptem molt amb els companys de Mossos d'Esquadra de la Divisió de Trànsit. De fet, nosaltres ja treballem en aquests moments l'estratègia i les directrius per l'any vinent, que s'han d'acabar d'acordar a finals, entre ara i finals d'any. Dit tot això, nosaltres també els donarem més material i més material d'última generació que convingui per equipar tota aquesta divisió de trànsit i que puguin fer la seva feina de la millor manera possible.
Parlant de... Acabi, perdoni.
No, i en quant als efectius, jo no ara no li sabria dir perquè compet més a la Direcció General de la Policia, que és obvi que també hi treballem i estem d'acord, però sí el que puc dir és a les realitats. Bé, tots els sectors de trànsit que s'estaven concentrant van deixar de concentrar-se i, per tant, es mantenen els sectors de trànsit a nivell de territori per poder tenir més presència en aquesta estratègia dispersa, no?, de control de la sinistralitat.
Li anem a fer una pregunta en relació amb l'autopista AP7, que vostè ja ens ha de focalitzar en els nostres esforços. Ara ja està actiu aquest tram de limitació màxima 100 km/h des de Granollers fins a la zona del Papiol, per entendre'ns. Hi ha l'acord, però que estava pendent encara de data per la resta de restriccions de velocitat en els altres trams de l'autopista, on s'hi han de posar també radar per tram, etc. Tenen ja alguna data de quan estaran implementades totes les mesures d'entrada d'això que volen a l'autopista P7?
Efectivament, hi ha un primer tram dels acordats, que és aquest tram central de la P7, que en diríem la zona de la B30, no? Que aquí ja hi ha controls per part de Mossos. Nosaltres també ens agradaria al llarg d'aquest 2023 anar incorporant algunes mesures més de control més intel·ligent de la velocitat. Hi ha el tram del que seria la Mora fins a Constantí, allà a la zona sud, a la zona del perímetre de Tarragona, que allà només és controlar la velocitat, que en aquest moment s'ha mantingut a 120, però per part del Ministeri s'ha de fer una intervenció a carretera, i això nosaltres no tenim en aquests moments encara una data concreta, és una mica el calendari del Ministeri. També hi ha la intervenció de Girona, si ara anem al nord, que és una intervenció més de carretera i que el Ministeri també sabem que hi està treballant. I llavors la limitació a 100 km/h en tot aquell tram al sud, a l'Ebre, quan només hi ha dos carrils a l'AP7, que hem vist i vam analitzar que hi havia moltes sortides de via i per tant les sortides de via sempre són molt vinculades als excessos de velocitat. Allà, com que és simplement un canvi de velocitats, entenem que ha de ser més fàcil, però no, en aquests moments encara no tenim una data concreta.
Quina previsió tenen amb totes aquestes mesures? La sinistralitat quan hauria de baixar o caure l'autopista P7, senyor Lamiel?
Jo no li sabria dir en aquests moments, no. Però el que sí li puc dir és que si el 2030 hem de baixar a la meitat les víctimes mortals respecte al 2019, hem de començar a actuar amb la reducció i el control de velocitat. És una de les línies més importants que nosaltres treballarem.
Les darreres campanyes, amb això acabaré, que avui em consta que ha d'atendre diversos mitjans de comunicació a aquesta hora, segurament... Les campanyes per reduir la sinistralitat des de fa un temps es focalitzen en la velocitat, com ara vostè explicava, i en un altre element, que són les distraccions al volant. Fa uns dies llegim al diari Ara que les proves d'alcoholèmia que estan fent els Mossos d'Esquadra han caigut fins a un 60% en només 10 anys. És a dir, s'estan deixant de fer molts testos d'alcoholèmia respecte a quants se n'havien fet anteriorment, en una època en què l'alcohol es focalitzava molt també en relació amb la sinistralitat. Jo, per què s'han deixat de fer?
Jo aquestes informacions no acabo de tenir les mateixes dades que aquesta informació, i per tant serien, en tot cas, contestables. En aquests moments aquí sobre la taula no tinc totes les informacions dels controls d'alcoholèmia, però les campanyes que programem al llarg de l'any respecte a controls de drogues i alcoholèmia s'han incrementat. No només hi ha les que ja hi havia en èpoques molt precises com el que és Sant Joan o com el que és Cap d'Any, sinó que n'hi ha moltes més. També sé que en moltes de les campanyes i programes que fem d'actuació quasi cada setmana i quasi cada 15 dies, una de les proves que es fa ja i s'intenta fer de manera habitual és el control d'alcoholèmia. Dit tot això, jo el que sí li puc dir és que aquesta setmana passada i aquest cap de setmana passat hi van haver aproximadament 300 controls de Mossos d'Esquadra, és a dir, el doble que l'any 2021, i es van controlar 152.000 vehicles, dels quals es van multar a l'entorn de 5.000 vehicles, el que deu ser aproximadament un 3.5% de vehicles. Per tant, sí que hi són presents els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit i sí que es mantenen els controls a carretera. I es doblen en alguns casos.
Doncs mira, queda feta la puntualització. Senyor Lamiel, un plaer, moltíssimes gràcies i que sigui un bon pont a les carreteres del país.
Moltes gràcies i molta prudència a la carretera i molta concentració al volant.
Que vagi molt bé. Des d'aquí queda llançat aquest missatge. Passen 8 minuts del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat. Obrirem el temps de tertúlia. Avui amb la Sílvia Barroso, amb el Joan López Alegre i amb el Dani Guillem. Anirem, en la mesura que ens sigui possible, en directe a aquesta estació de Montcada i Reixac a Manresa. Estem pendents de les informacions que ens arriben després d'aquest accident de trens que hi ha hagut quan faltaven 10 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. L'última dada que dona Protecció Civil i el sistema d'emergències mèdiques és la de 70 persones ferides per contusions de diversa gravetat, i de moment aquestes línies R12 i R4 que estan sense circulació en cap sentit de la marxa, i amb Renfe investigant què ha passat, i per cert, de moment sense servei alternatiu per carretera amb aquests dos trens accidentats. Fem una pausa molt breu per la publicitat i seguim amb tot això.
Ràdio Estel.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a movertesseguro.com.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Integració, creixement, formació, futur. Gràcies als programes d'ocupació impulsats per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, les persones que més ho necessiten tenen l'oportunitat d'accedir al mercat laboral, formar-se o millorar el seu perfil professional. Les dones, els joves, les persones aturades de llarga durada i les que decideixen ser emprenedores veuen com milloren les seves oportunitats i el seu futur. Fons REACT de la Unió Europea. Oportunitats per tothom. Informa-te'n a treball.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El matí és actualitat. El matí és opinió. El matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
Va, cobrirem el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel. Dani Guillem, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ben tornat al programa. Sílvia Barroso, bon dia.
Bon dia.
Joan López Alegre, bon dia.
Què tal?
Doncs mira, avui semblava que havia de ser un dia tonto, eh? I malauradament ho deixarà de ser pel pitjor. Hi ha hagut aquest accident de tren a Montcada i Reixac, que haurem d'anar veient que... I que se n'acaba sabent, però...
I aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, quants anys fa que es parla del soterrament de les vies de Montcada?
Que van licitar la que parteixen, setmana passada.
Sí, però jo crec que quan jo era petit, imagina't, hace mucho tiempo, en una galàxia muy lejana, ja en parlaven de la història aquesta de Montcada, que parteix el poble, literalment, en tres. No, perquè hi ha dues vies.
Sí, sí. O sigui, és... A més, jo crec que la via que està afectada no és la que s'espera al soterrament.
No és la soterrada, sinó
la
que soterrada
és la R2, R2, i aquesta R4. És la que va a Manresa.
De totes maneres, el soterrament era important pels atropellaments.
Sí.
No hi té res a veure, el que passa és que és veritat que sembla que hi hagi com un punt negre a Montcada, de les, ja les dificultoses, les problemàtiques xarxa de ferroviària de Renfe.
Sí, que és cert que estem parlant de l'estació on durant tota aquesta setmana s'estava enviant a peu, és a dir, durant tota aquesta setmana la línia, l'estació de Montcada i Reixac, crec que es diu Montcada i Reixac...
Manresa. Jo diria que es diu Montcada.
No, sí, Manresa és on hi ha hagut l'accident.
Sí.
L'altra estació, que no sé si es diu Montcada i Reixac, Bifurcació. Els trens s'aturen allà i durant tota aquesta setmana Renfe estava enviant a peu la gent per Montcada, des de l'estació de Montcada i Bifurcació a l'estació de Montcada i Reixac Manresa, agafar el tren per seguir cap a Barcelona. Per tant, ara mateix no hi ha tren per entrar a Barcelona de Montcada cap avall, perquè no hi ha servei alternatiu per carretera, i no sé quanta gent podia estar a l'estació en el moment on s'ha produït l'accident, però és molta més de la que habitualment hi ha aquesta estació de Montcada i Reixac Manresa, que és la més infrautilitzada de les dues que té Montcada. Vull dir que déu-n'hi-do ara mateix el panorama.
I encara gràcies que és pont, que potser hi ha gent... Potser hi ha gent que avui no treballa. Tampoc no tanta,
ara vaig a fer de cunyat, però a mi m'ha sorprès la de tràfic que hi havia, perquè jo també ho he pensat, però venint... Jo sóc de Mataró, i venint de Mataró m'ha sorprès la de gent que viu al túnel de Glòries, i era, home, no et diré un dia a full... Però Déu, jo crec que déu-n'hi-do, avui hi ha escoles, i déu-n'hi-do la gent que...
Algun túnel de Glòries té retencions fins i tot quan està...
No, el túnel de Glòries és...
fins i tot de nit.
És una declaració d'Ada Colau d'odi als maresmencs, obertament.
Però,
ella va tenir algun problema amb algú dels meus conveïns i ens ho ha fet pagar a tots.
Veurem quina informació ens acaba arribant des de Montcada a Renfe. De moment, Renfe de moment no parlarà. Estan investigant què ha passat. Jo em quedo amb el que ens ha explicat l'Òscar Martí, el company de Catalunya Cristiana, que és una de les persones ferides en aquest accident i que ens ha explicat una cosa que jo crec que segurament és de les que s'haurà d'aclarir què ha passat, perquè aquest tren a l'estació de Cerdanyola s'ha estat aturat més de 5 minuts. Per megafonia d'aquest tren se'ls ha dit que no podien circular perquè hi havia un tren avariat a la via i que, per tant, el tren no podia continuar la seva marxa amb l'horari normal i que s'han hagut d'esperar allà, i que 5 o 6 minuts després el tren finalment ha pogut arrencar i, en quan ha entrat a la següent estació, és quan ha picat contra aquest tren que estava aturat. No sabem si és l'avariat o estava aturat a l'estació, o veurem què ha, o veurem què ha passat. Però
jo més enllà del tema de la inversió econòmica o no en Rodalies, que ara seria un debat plasta i que l'hem tingut moltes vegades.
Bueno, perquè estaríem tots d'acord en que és insuficient.
Crec que n'hi ha un altre.
Sí, hauria debat.
Però crec que n'hi ha un altre que és més interessant, que és el de que algú fes una tasca d'investigació de si, més enllà, com dic, de la inversió en infraestructura, hi ha algun nus de Rodalies, Madrid, València, de les grans ciutats espanyoles, on hi hagin tantes incidències. O sigui, si el que ens passa a nosaltres és habitual, i també perquè jo agafo el tren a vegades... clar, aquí a Barcelona reconec que no vaig amb tren, perquè, clar, doncs vaig en cotxe, perquè les connexions de transport públic del Maresme a Barcelona pues són un nyap. Però, en canvi, clar, quan estàs fora de casa, vas molt més amb transport públic, no? I jo no m'he quedat mai tirat anant amb tren amb Rodalies per Madrid, i no m'he quedat mai tirat anant amb Rodalies per València, però en canvi sí que és veritat que per tornar de València cap a casa, que és un recorregut que jo faig moltíssim, sí que moltes vegades té endarreriments. O sigui, no sé si això sí que és un fet diferencial català, lo dels problemes amb els trens, o no, però algú hauria d'investigar-ho.
Home, no, diferencial català no, perquè els ferrocarrils de la Generalitat funcionen correctament amb les seves incidències de tant en tant, com és lògic, però no és comparable. A mi em sembla que el debat de les inversions no es pot separar d'aquest. O sigui, si hi ha dificultats de que les instal·lacions no estan bé de gestió, de molt tipus de... tota mena de dificultats i de problemes en les instal·lacions i en el servei, segur que està vinculat a les inversions. I tothom que coneix algú de Madrid diu que funciona bé el Rodalies a Madrid.
Sí, sí, funciona bé.
Estan contents amb el servei allà. I és que és igual, és que les xifres són conegudes. No, jo no les tinc al cap, però hi ha un diferencial molt gran entre les inversions de les últimes dècades que s'ha fet a Rodalies a Madrid i les que s'han fet a Rodalies a Catalunya.
El govern de Catalunya. Evidentment és innegable que la inversió és un paràmetre que va directament associat, però tu fixeu-vos, quan arribes a Madrid, Joan, tu que viatges a Madrid habitualment per temes de feina, tu arribes a Madrid i veus un munt de vies que entren cap a Atocha, oi?
Un munt.
Un munt de vies. I llavors, quan vas agafar Rodalies i surt amb el teu Rodalies, tornes a veure un munt de vies que surten i que entren, oi? De fet, quan estàs a Atocha, jo també vaig a Madrid per feina i agafo les Rodalies allà, veus una circulació de trens constant que entren, que surten...
I de Chamartín, a les
13 vies que hi ha a Atocha de Rodalies i de mitja distància. Tu arribes a Sants, i sí que és veritat que tenim moltes andanes, però de vies que entren i que surten, en tenim una d'entrada i una de sortida. Clar, això és un coll d'ampolla, és un cul d'ampolla, perquè ens entenguem. És un embut.
Sí, no sé si quedarà resolt.
El nivell que funciona a Madrid, partint de la base de que tenim una base d'estacions que ja no compleix els mateixos requisits també, que compleix a Atocha.
És que el retard històric de les obres de la Sagrera, tot plegat, és un conjunt de desastres.
També penso que hi ha coses...
Recordem quan es va instal·lar l'alta velocitat, que hi havia determinades formacions polítiques que reclamaven ampliar les vies d'entrada i de sortida de Rodalies, i que teníem la ministra Álvarez, que deia que això no era prioritari, que el que era prioritari era instal·lar l'alta velocitat, a més, amb els consegüents forats que es van fer a les obres a la via.
També hi ha coses...
La via,
també
si
hi ha coses que, clar...
Va ser mític, allò, sí.
També
sí,
hi ha
sí,
coses que jo crec que l'orografia de les dues ciutats ho fa més complexa en el nostre cas, eh? Madrid és un lloc pla que pot créixer i créixer, perquè no té aturador. Nosaltres aquí quedem encaixonats entre el Tibidabo, el Besòs i el Llobregat. I clar, jo que vic a la primera estació de tren d'Espanya, de la península, perquè Miquel Viada, el primer tren espanyol el va fer a Cuba, allò va patar econòmicament, com sabeu, va fotre el camp per cames, va tornar a Mataró, però era un tio amb la dèria, i va fer el tren de Barcelona a Mataró, que per cert, tarda el mateix en el viatge inaugural d'octubre del 48, que a dia d'avui em anava a Barcelona a Mataró. Però clar, hi ha coses que no tenen solució, perquè jo moltes vegades penso, això del tren que queda per la gent que no ho fa habitualment molt romàntic, d'anar seguint la platja i veure-ho i tal, s'ha parlat moltes vegades de treure-ho i de moure-ho, però de treure-ho i de moure-ho a on? Perquè el Maresme urbanísticament ha crescut tant fins a tocar a la Serralada Litoral, que és ja una zona protegida ambientalment parlant, que o fots cases a terra o no hi ha manera d'arreglar, depèn de quins problemes que té en aquests moments Rodalies. Estàs forçat a el que passa actualment, que és que quan ve llevantada els trens tenen que parar a Vilassar, han de posar autocars i moure la gent en bus fins a Mataró, i això no té solució per molt que hi fotessin una pasta. O sigui, així està clar, hi ha coses que tal com som aquí fets geogràficament, no tenen arreglo.
També et diré que hi ha segurament molta gent que estiguin encara a l'estació de Montcada, que tot això s'ho estiguin plantejant, però també s'estiguin preguntant per què no ha aparegut encara un autocar per portar-los a algun lloc.
Ja.
Perquè ara mateix estan tallades la línia R4 i la línia R7. No circulen en cap sentit de circulació i tampoc hi ha un servei alternatiu. És a dir, que ja entenc que és dimecres, que estem enmig d'un pont i que segur que no és fàcil trobar autocars. Jo ho entenc tot, diguem-ne.
No ets molt comprensiu, perquè...
Ho dic perquè ho han explicat així d'altres vegades. I, doncs, tot és comprensible, però l'accident ha sigut a les 8.50, que hi hagi dues línies de rodalies... Que hi hagi dues línies de rodalies aturades i que encara no s'hagi trobat una manera alternativa. Com a mínim els que estan allà, jo puc entendre que no pots trobar un servei alternatiu per tota la línia R4 Nord, que potser sí que caldria, No dic que no. Però, home, no sé, com a mínim tota la gent que està en aquella estació...
Com a mínim haurien de tenir pràctica, la pràctica que tenen, perquè hi ha incidències molt sovint, hauria d'haver comportat una agilitat en el mecanisme per tenir autobusos alternatius que hauria d'estar més desenvolupada. Sí que és veritat que no és tan fàcil perquè és car, perquè han d'estar disponibles, perquè no sempre necessiten els mateixos ni molt menys en els mateixos punts, però és la seva feina, i a més hi tenen pràctica, o sigui que...
Però vaja, la realitat és aquesta, tenim aquesta setantena de persones ferides en aquest encalçament, en aquest accident de trens, aquest xoc entre dos trens en aquesta estació de Montcada i Reixac a Manresa. Evidentment, qualsevol novetat, informació o testimoni que puguem anar aportant al llarg d'aquesta estona del programa i durant tot el dia i tot el matí aquí a Ràdio Estel, doncs, evidentment, i només faltaria, en parlarem. Algun comentari d'Espanya, per cert?
T'estàs referint a l'equip de futbol.
A l'equip de futbol, a l'equip de futbol.
Jo sóc futbolero i jo ho he seguit. Vam començar, segurament començar amb tanta eufòria, no va ser la millor de les senyals, no? Vull dir, aquell 7-0 a Costa Rica, pues, feia pensar que venien mal dades, que no hauria de ser així. Jo ho comparo amb la meva etapa universitària, i per mi començar el primer examen amb unes bones sensacions era un bon senyal per seguir la resta d'exàmens amb millors sensacions, no? Però, evidentment, vull dir, hi ha hagut un problema, jo crec que de joventut, jo crec que de relaxament, hi ha hagut un problema de falta d'experiència, i jo, si haig de criticar algú a Luis Enrique, només li critico la seva actitud d'ahir en el llançament de penals. Assegut a la banqueta, en el seu seient, lluny dels seus jugadors, com si allò no anés amb ell, com si, vull dir, amb una actitud que moltes vegades està bé, no?, que un seleccionador tingui fins i tot aquesta actitud xulesca davant de la premsa, i més sent seleccionador d'Espanya, que històricament, doncs, la premsa va per tu, no? Però l'actitud d'ahir en els penals no em sembla la més adequada, ni molt menys.
A veure, jo també sóc molt futbolero, però crec que tots tenim, en el fons, un seleccionador a dintre i un entrenador del nostre equip de futbol, i el comentari que fas, jo que sóc dels que vaig sempre que puc, però diria que de les 19 jornades que un pot veure a casa en una lliga, nosaltres passem a més poques eliminatòries de cop, o sigui, dels 22 a 23 partits que puc veure en una temporada, diria que en veig 20 o 21, i el primer que fa sempre és analitzar les alineacions i preguntar-te si tu faries la mateixa alineació, i quan fa els canvis et qüestiones si és el moment adequat dels canvis i si el canvi és el canvi que tu faries, i crec que amb Luis Enrique passa això, però crec que en el cas de Luis Enrique, més enllà de la seva actitud, que és molt discutible com a entrenador, jo tendeixo per totes les seves circumstàncies personals, honestament, a justificar-li qualsevol cosa que faci, i penso que és un home que ha patit en lo personal tant en aquesta vida, que escolti, que foti el que vulgui, tot t'ho dic, o sigui, empatitz un vell en aquest sentit. Ara bé, crec que hi ha coses que, objectivament parlant, des d'un punt de vista esportiu, tenen molt poca discussió i molt poca possibilitat de comprendre'l i d'empatitzar amb ell, per molt que ho intentis. O sigui, els tres, Espanya té un problema de gol, es va veure ahir. Els tres màxims golejadors de la Lliga Espanyola amb passaport espanyol per poder anar per lotar en un Mundial són Iago Aspas, Joselu i Borja Iglesias. Cap dels tres estava en la selecció espanyola, amb la qual el problema de gol habitual d'Espanya, del tiqui-taca per res, el vèiem agreujat. Aquesta dèria de portar jugadors que en els seus equips no estan jugant... Escolta'm, jo tinc una simpatia, per molt que jo sigui perico i vulgui que el Barça perdi sempre, contra qui sigui, en la disciplina que sigui, i en qualsevol moment, especialment el proper 31 de desembre, espero que Bradway guanyi per l'Espanyol al Camp Nou.
Això no és ser perico, això és ser anticuler.
No, això és ser perico, perquè ser perico implica ser anticuler, i qui digui el contrari és que no és perico. Però jo que, malgrat això...
És l'únic que els hi queda.
No és veritat, no és veritat. Els del Barça que diguin que ells simpatitzen amb el Madrid no són del Barça. Les coses són com són. Els del Madrid que diguin que simpatitzen amb el Barça no són del Madrid. Els de l'Espanyol que diguin que són del Barça no són de l'Espanyol. Jo crec que amb això s'ha de ser sincer, però...
I no, tampoc, o sigui, m'és igual que l'Espanyol perdi. Vull dir,
deixa'm dir una cosa. O sigui, que tu t'entestis amb que persones que clarament no s'han recuperat de la seva lesió i, per tant, exposes una feblesa física i esportiva, com pot ser el cas d'Ansu Fati, que és un tio estupendo com a futbolista i que, si es recupera, pot tenir un futur futbolístic brillant, però que li carreguis la llufa de treure'l 10 minuts abans d'acabar aquell partit per veure si ell ho pot resoldre, quan ja ho vas intentar el dia del Japó i no va funcionar, quan treus a jugadors que clarament en el seu equip no estan siguent decisius, els hi carregues la responsabilitat de que la selecció d'un país passi una eliminatòria d'un Mundial, lluny de fer una excentricitat, els estàs fent una putada. I això és el que jo crec que és la part de Luis Enrique, que no és assumible. Si tu ets l'entrenador d'un equip d'un milionari, com si fossis el Chelsea o un d'aquests, i et permets el luxe de tenir un entrenador que fa excentricitats, allà tu. Però amb una selecció d'un país, que tu portis a qui tu vols, vés a saber per quins criteris, i en canvi, objectivament, els jugadors que tenen que ser on hi són, et porta que després passi el que ens ha vingut passant. Tal qual.
Què, Sílvia? Alguna cosa a afegir?
Jo, futbolera, no sóc. No faré veure el que no sóc. Sí que he vist que...
No ets aliena al món, diguem-ne, eh?
Sí que he vist que la premsa madrilenya no ha parat de carregar contra Luis Enrique des del primer moment, i que no els agrada gens que portin jugadors del Barça. Si hi ha algun element més a part de l'estrictament esportiu, en aquest cas, tendeixo a pensar que sí. A més, ell ha tingut... Bueno, la seva vinculació amb Catalunya tampoc agrada. Ahir mateix va tenir, o ahir va transcendir, no sé si és d'ahir o d'abans d'ahir, l'incident aquest del seu Twitch d'un suposat participant en un xat que feia per aconseguir fons precisament per una unitat hospitalària per nens amb malalties greus que està a Barcelona, i un dels participants li va dir que no, perquè a Catalunya n'hi ha aigua, i ell doncs no es va mossegar la llengua i li va respondre que no volia els seus diners si s'havien de fer tenir aquestes fòbies. Aquestes actituds de Luis Enrique, que són de persona normal, em sembla a mi, també em sembla que li passen factura des del punt de vista de la opinió pública o de l'opinió de la premsa, sobretot l'editada a Madrid. més enllà dels, de les qüestions estrictament esportives.
Bueno, no té pèls a la llengua i no es mossega la llengua. Jo crec que aquest és un punt positiu. Jo discrepo bastant del que deia Joan. Jo crec que té més punts positius que negatius, que, en el sentit de que ell ha inculcat a la selecció espanyola la cultura de club. Vull dir, ha tractat la selecció com si fos un club. I jo crec que aquest és el punt positiu. Jo, la meva opinió personal, que es quedi. Que es quedi, perquè tenim una plantilla de jugadors, i a mi no em sembla malament els jugadors que s'han portat, però tenim un nivell de joventut i d'excel·lència, que tots veiem que és Pedri, que és Gavi, que en un futur ben conduïts, i crec que Luis Enrique és un entrenador que condueix bastant bé els nanos joves, Ansu Fati, tenim una joventut i un talent que pot donar bons resultats en les pròximes Eurocopes i Mundials dels pròxims 7-8 anys.
Bueno, de moment...
No, jo només volia fer un comentari. Jo no tinc res contra que a la selecció espanyola hi hagin molts jugadors del Barça.
No, dic per tu, però saps que ha rebut aquestes crítiques.
És més, no tinc res contra que a la selecció espanyola hi hagin quants més jugadors catalans, millor, perquè el fet de que siguin del Barça o de l'Espanyol no vol dir que siguin catalans. L'exemple és Iniesta, sense anar més lluny, no?
Ah, no és català, Iniesta?
No, és un senyor de la Manxa, per cert, casat amb una senyora de Mataró.
És català qui viu i treballa a Catalunya.
Exacte. Em sembla molt fort però... que diguis això, que bueno, no és català Iniesta.
Jo crec que no és català Iniesta, però bueno, cadascú se sent d'on te vol, i crec que ell ho explicaria clarament. Però jo no crec que el problema sigui que porti molts jugadors del Barça o no, però si hem de parlar merament d'esport... Quan Luis Enrique substitueix a Guardiola, jo crec que ell fa una cosa que en el Barça era molt sagrada, que era la mena de joc aquest del control, de la possessió que tenia Guardiola i tal, i ell, en canvi, fa un futbol molt més vertical, un futbol molt més que entra per les bandes, o sigui, canvia el sistema de joc de Guardiola, i això va ser molt qüestionat, però bueno, ell aconsegueix a l'any 15 un triplet, que a mi em toca el peu, però escolta'm, se li té que reconèixer. En canvi, jo no sé entendre per quins set sous el que ell va poder fer al Barça, no s'ha atrevit a fer-ho a la selecció, i el model de joc que té l'Espanya de l'any 22 és la del Mundial de l'any 10. Amb un jugador rejuvenit, estic d'acord amb tu, i efectivament crec que una selecció que s'envelleix sense canvis et porta el que li va passar a Espanya al Mundial de Brasil.
Correcte.
I que, per tant, té que haver-hi un nivell de renovació, això és obvi, és evident, i és la feina principal que té un seleccionador. És veritat que Espanya, abans, com que la Lliga Espanyola era la més potent, la feina del seleccionador era més fàcil, perquè només s'havia de moure en els partits de la nostra Lliga, i ara té que viatjar molt a la Premier, té que viatjar a Alemanya, com el cas d'Olmo, i això li fa més difícil, però no aconsegueixo entendre per què el que ell va fer al Barça no ho ha fet a la selecció, i s'ha entestat amb un model de joc que clarament està superat.
Jo no hi entenc de futbol, però em sembla que quan va fer allò al Barça tenia Luis Suárez, Messi i Neymar, no?, la davantera, Luis Enrique.
Sí,
i ell vol jugar amb Morata.
Fem una pausa per la publicitat i anem amb la resta d'actualitat del dia, va. Espera, que anàvem a la publicitat, però no podem anar a la publicitat encara. Que la tècnica no ens deixa anar a la publicitat, però no passa res, que per això estem nosaltres aquí. Escolta'm, ahir Pedro Sánchez, ahir era el dia de la Constitució, al Congrés dels Diputats es fan tota una sèrie de coses que sovint només interessen els periodistes, no? Jo crec que ho hem de deixar obertament, que és parlar amb els polítics, perquè normalment tampoc s'acaben de dir gaire res, o moltes coses de les que es diuen en aquelles circumstàncies tampoc les pots acabar explicant. Però ahir va passar una cosa que sí que s'ha explicat i que és significativa des d'un punt de vista polític i que marcarà el que passarà en aquest país al llarg de les properes setmanes, que és que Pedro Sánchez va dir que sí, que està disposat a tirar endavant una reforma quirúrgica del delicte de la malversació. Dic aquesta paraula quirúrgica perquè és exactament la mateixa paraula que Marta Vilalta va fer servir en aquest programa ara fa una setmana, quan li vam preguntar per la reforma del delicte de la malversació, perquè estàvem en plena polèmica pel que havia passat amb la llei del només sí és sí, la possibilitat de que tocant-ho i aquests polítics condemnats per corrupció, a més en vam parlar amb vosaltres aquí en temps de tertúlia, que se'n poguessin beneficiar, Marta Vilalta va fer servir la paraula quirúrgica, reforma quirúrgica de la malversació, i ahir Pedro Sánchez va dir: estic disposat a fer una reforma quirúrgica pel delicte de malversació.
S'ho tenen parlat, tampoc se n'amaga ni tampoc és cap secret. És evident que tot això forma part del mateix paquet de negociacions que ha anat evolucionant. El que passa és que Pedro Sánchez té una actitud estranya amb el tema de la malversació, perquè és... nosaltres no pensem moure un dit, a diferència del que vam fer amb la sedició, que vam portar la iniciativa de fer una proposta concreta amb Podem. Però si algú presenta una esmena, doncs ens la mirarem amb els dies que queden, no? D'aquí a divendres. Quina mena de voluntat és aquesta d'abordar una qüestió tan important? Bé, segurament està, diguéssim, pactat el plantejament del que es farà. Ningú en cap moment ha parlat d'estovar el Codi Penal de cara als corruptes. Vull dir que això és un comentari o una puntualització una mica innecessària, perquè, evidentment, no es tracta d'això. I en parlarem què en sortirà, d'això, perquè fins que no veiem el text, igual que va passar amb la sedició que s'havia de llegir la lletra petita, s'havia de llegir el punt de sota, que és el que ha acabat sent important i el que és el que està portant tot el malestar i les polèmiques que està portant, incloses declaracions que contínuament dirigents i exdirigents del PSOE fan servir per ressaltar que és una presa de pèl aquesta derogació de la sedició. L'últim ha sigut l'il·lustre Belllloc, diguéssim, que de tant en tant reapareix per recordar vells temps i per recordar la seva gran influència, que ha dit, bueno, que en realitat amb aquest nou text les penes pel que van ser l'1 d'octubre podrien arribar a ser més dures del que van ser. Aquest missatge que està enviant el PSOE, tant de dirigents actuals com d'exdirigents, com de, per exemple, Josep Borrell, que no està en el govern però exerceix un càrrec important, indiquen quines han sigut les intencions o com ho volen vendre, com ho vol vendre el PSOE aquesta reforma que en la qual sí que ha participat activament. I ara caldrà veure què passa amb aquest nou capítol de la malversació, perquè és una actitud molt estranya la que estan tenint.
Joan i Dani.
Home, el titular que es podria fer fàcil és, primer, el que faig és indultar en els sediciosos, després reformo el delicte perquè no puguin ser mai més, i ara els hi perdono, a més, la malversació de fons públics. No? A mi no em sorprèn, res, crec que tu ho has dit molt bé, ho hem parlat en aquest programa, està en el guió de tots els acords que tenen que haver-hi perquè hi hagi pressupostos a les tres administracions, per aquest nivell, Estat, Generalitat, Ajuntament de Barcelona. La reflexió de fons que s'ha de fer és fins a quin punt Sánchez està disposat a debilitar les estructures d'Espanya com a Estat, amb tal d'ell mantenir-se en el poder. Jo crec que aquí tampoc hi ha cap mena de sorpresa. Jo crec que ell no té cap mena de mirament, que el valor principal és el poder per al poder, i que les concessions seran les que siguin. I avui li toca fer aquest paper, però si tingués que fer exactament el contrari, siguin inclús més hardcore de lo que era Rajoy, que no ho era gens l'octubre del 17, seria el contrari. Hi ha una gran diferència entre Zapatero i Sánchez. Zapatero era una persona, des del meu punt de vista, equivocada, que li va causar un gran mal econòmic en aquest país i va provocar el patiment de milions de persones, com es va demostrar amb aquella crisi econòmica de la que ell va ser un agreujador d'una crisi mundial. Sánchez no és una persona equivocada, Sánchez és una persona sense conviccions, que fa el que a ell li convé per ell a cada moment, i això també ho acabarem pagant.
Això, Joan, ho dic perquè aquesta qüestió en relació amb la malversació, no? Del fet de tocar-ho perquè Pedro Sánchez va al poder, al final l'última reforma que es va fer amb la malversació la va fer el Partit Popular, i segurament en el rerefons hi havia la mateixa qüestió, no? És a dir, és en un moment en què tothom estava qüestionant el Partit Popular per la qüestió de la corrupció i el Partit Popular està més o menys atrapat, va fer un enduriment del delicte de malversació per presumptament castigar allò que se li estava retraient que estava fent, no?
De veritat, No creiem que sí. Mira, hi ha un estudi que va fer un tipus que es diu Jiménez, de la Universitat de les Palmes, que té estudiat que dels casos que hi ha de corrupció en jutjats entre l'any 20, entre l'any 2000 i l'any 20, el 40, no sé quants per cent afecten el PP i el 38, no sé quants per cent afecten el PSOE. Té a veure amb el nivell de poder que tenen amb dos partits, evidentment. De veritat, algú pensa que si el PP governant traiés una reforma legal que el que fes fos simplificar i alleugerir les penes per corrupció, no hi hauria un escàndol públic i no hi hauria l'esquerra tirant-se a sobre amb tot el que s'ha arribat a fer de penes de telediario per part d'uns i dels altres en aquest país? O sigui, honestament, amb tot el que aquí hem arribat a parlar hores i hores i hores i escriure sobre corrupció, que ara algú, perquè li demana a Esquerra, pretengui establir un distingo que no només és fals, sinó que és impossible, sobre l'enriquiment personal versus la malversació de fons. Els diners públics són diners públics. Quan els diners públics es malmeten, que van a parar la butxaca d'algú, o que van a parar amb un partit, o que van a parar amb una trama de parents, amics, coneguts i saludats, com diré Josep Pla, honestament, és que és el de menys, és corrupció. I, per tant, que algú pretengui reformar això per alleugerir un delicte de corrupció, quan resulta que són els que van fer una moció de censura l'any 18 dient fem això perquè la Gürtel és intolerable, i ara resulta que el que fan és alleugerir això, honestament, a mi no és que em sorprengui, però crec que déu-n'hi-do.
Dani.
Uf, aviam, com agafo jo tot això.
Si tu has de pensar, me'n vaig un moment a Montcada en directe.
Va, vés a Montcada, sí? I tornem, sí, va, no problema.
Doncs anem a Montcada en directe. La Sílvia Muñoz, la companya dels serveis informatius, està en aquesta estació de Montcada i Reixac a Manresa. Per tant, Sílvia, així d'entrada, ens pots explicar ara mateix quina és la situació, què és el que pots veure, què és el que has pogut saber en aquests primers minuts que ets aquí al punt on s'ha produït aquest accident. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Pol. En aquests moments, a hores d'ara, el Servei d'Emergències Mèdiques ha fet una actualització del accident ferroviari. Hi ha 150 persones ferides, han estat lleu, 5 de les quals han estat menys lleu. També s'han realitzat 3 trasllats de persones ferides en estat lleu a centres sanitaris, i a hores d'ara hi ha un ampli dispositiu, tant sanitari com policial, i en cotxes de bombers. Hi ha quasi una vintena d'ambulàncies aquí al lloc dels fets, atenent in situ a la gran majoria dels ferits, que serien d'un caràcter lleu en aquest cas, i per tant a hores d'ara aquí encara els ferits no han estat evacuats de la zona, encara continuen aquí atenent-los. Es poden veure persones, sobretot adults, persones grans que avui laborable i per tant segurament anirien a treballar. També s'ha vist alguna gent gran, persones que fins i tot anaven amb els gossos i encara estan aquí, molts d'ells amb les mantes tèrmiques, a l'espera del balanç final de la quantitat de persones ferides que hi ha. En alguns moments ara algunes ambulàncies estan marxant, traslladant aquests ferits, i per tant aquest és l'últim balanç que ha fet el Servei d'Emergències Mèdiques.
Gràcies, Sílvia. Mantindrem aquest fil de comunicació directe amb l'estació de Montcada i Reixac Manresa. Evidentment, qualsevol novetat ens l'expliques, o si podem parlar amb alguna de les persones que han estat víctimes d'aquest accident. Aquest centenar ja una mica llarg de persones ferides que estan sent ateses encara en aquest punt, d'altres que hagin pogut anar al centre d'atenció primària més proper que hi hagi a Montcada. Ho anem explicant. Queda. Bueno, farem una pausa per la publicitat. Què et sembla?
Ah, vinga, va,
tira, d'allargar.
No, deixa.
Fem una pausa per la publicitat i anem amb el Dani.
Ràdio Estel.
Si vols Ràdio Estel en safata de plata, els teus desitjos són ordres. Busca'ns per Android i iPhone com a Ràdio Estel Oficial i treu tot el suc a la nostra app. Programes a la carta, podcast, la ràdio en directe, la graella diària i molt més. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Gras Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Radio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Estem en directe al matí a Ràdio Estel aquest dimecres de Equador, d'aquest aqüeducte per a algunes persones pont de la Puríssima de la Constitució, aquest 7 de desembre, analitzant l'actualitat amb el Dani Guillem, amb la Sílvia Parrosa, amb el Joan López Alegre, i explicant-vos el que passa pendents d'aquest accident de tren que hi ha hagut a Montcada i Reixac. Dir-vos que per acabar de manir el dia, de fet, a primera hora del matí també hi ha hagut un accident molt aparatós al centre de la ciutat de Barcelona, on hi ha hagut tres vehicles implicats, un acabat volcant cap per avall, saltant a la vorera de la Gran Via, a la cantonada amb el carrer Sicília, hi ha una persona ferida, vull dir que déu-n'hi-do mal dia. T'he promès la paraula, Dani Guillem, però t'hauràs d'esperar un moment. L'Imma Soler és la subdirectora operativa de Protecció Civil. Senyora Soler, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Esteu treballant sobre el terreny, evidentment, en aquesta estació de tren de Montcada i Reixac, Manresa. Quina és la situació? Què ens podeu explicar ara mateix de la feina que heu pogut fer i del que heu pogut avaluar de la situació que s'hi ha produït?
Bé, doncs us faig un petit resum. Aquest matí, com ja heu estat informant, hi ha hagut aquest encalçament entre dos trens just a l'estació de Montcada, i els viatgers que anaven amb aquests trens, alguns han resultat afectats. La informació més important és que, per el que ens està arribant, no hi ha cap persona ferida greu ni evidentment cap persona morta. Vull dir que tots els afectats pel tren han estat situacions lleus, que estan ara en aquests moments valorant i assistint des dels operatius, des del Servei d'Emergències Mèdiques, des del SEM. També hi ha allà diversos operatius, bombers, policia local, tots els operatius que han estat necessaris, i s'està fent aquest seguiment. Sabem que els números, per el que ens informa des del Servei d'Emergències Mèdiques, que estan atenent, parlen d'unes 150 persones, totes han estat lleu o menys greu. Algunes han hagut de ser traslladades als CUAPs propers de Badalona i de Cerdanyola, però han sigut només tres trasllats, el que ens informen. Vull dir que la majoria de persones s'han pogut valorar i s'estan tractant in situ, i en aquests moments encara s'està treballant. i aquesta és la informació que tenim en aquests moments. Han estat afectades doncs, aquestes línies, la R4, la R7 i la R12. Ara també el sistema ferroviari ens informava que estan fent ja una habilitació perquè puguin circular els trens per un carril per intentar restablir la normalitat amb el possible en el transport públic.
Per tant, aquesta és la mateixa situació. Deu que em sembla que ja nosaltres com a mínim ens expliquen algunes persones que estan sent ateses també en algun centre d'atenció primària proper, és a dir, entenc també que potser alguna part de la feina s'estigui poguent derivar en algun centre d'atenció per poder donar sortida, diguem-ne, a totes les persones que puguin necessitar, doncs, un punt de sutura, no?, o una petita cura.
Correcte. El que s'està fent és, evidentment, s'han habilitat espais propers en aquesta zona per poder donar assistència a les persones en un espai més còmode, com no, com a mínim tancat, no està en un espai obert, i d'aquesta manera és com està treballant el SEM. S'està fent aquesta valoració, els trens han estat evacuats ja, no hi ha ningú en els trens ja fa bastanta estona, i totes aquestes persones ferides doncs estaven sent valorades. El que s'està fent és aquest sistema, que ja és el que s'organitza normalment quan hi ha una situació d'aquestes, de multitud de persones que necessiten assistència, que és doncs prioritzar aquelles persones que puguin estar més greus, no? Que en aquest cas ja comento, que no hi ha persones greus, però que sí que poguessin doncs fer aquesta valoració inicial, i llavors doncs aquest tractament, aquesta assistència que es pugui donar doncs, en espais propers que es puguin habilitar per poder ser més còmode aquesta assistència que dona el servei d'emergència.
Doncs aquesta és la informació, l'actualització d'última hora des de Protecció Civil. Senyora Soler, gràcies per la informació, per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. L'Imma Soler, que és la subdirectora operativa de Protecció Civil. Per tant, aquestes 150 persones ateses, en principi cap d'elles de gravetat, i aquesta feina que s'està fent per poder obrir com a mínim una via de circulació i poder començar a donar sortida als trens d'aquestes línies, l'R4, l'R7, R12, que durant tota aquesta estona han estat tallades completament i sense servei. Perquè semblava impossible, ara sí. Dani, encara te'n recordes o no del quin fil havia? Quin fil havíem de reprendre un fil que t'havia deixat a punt en Joan? Vinga, va.
Sobre la malversació. Aviam, anem per parts. Jo crec que tant els indults com la reforma de la sedició és una estratègia encertada per tothom, en el sentit de que sí que és cert que ara estem veient molta crispació en el Congrés dels Diputats, i també la vam veure quan els indults, però si mirem enrere, quan s'estaven produint els indults, ningú hagués dit que uns mesos després, doncs, perquè ens entenguem, el suflé català hagués baixat tant com va arribar a baixar. No? Dit això, estic bastant d'acord amb l'anàlisi que ha fet la Sílvia des d'un punt de vista que lo de la malversació és virgencita, que me quede com estoy, perquè encara no sé per on punyetes l'agafaran, saps? També des d'un punt de vista, com tu molt encertadament, l'actitud de Pedro Sánchez, de presentar una esmena i jo me la miraré, i una reforma quirúrgica. Jo crec que si ara truquéssim a Marta Vilalta o a Pedro Sánchez, crec que tenim més possibilitats amb una que amb l'altra, no ens sabrien dir què punyetes vol dir quirúrgica. Perquè, clar, fer una reforma de la malversació sense rebaixar les penes i tenint en compte un criteri que no s'ha parat de repetir, que jo en això sí que estic d'acord amb en Joan, que el diner públic és diner públic, que és que aquell que comet un delicte de malversació però no és per benefici propi, sinó és per benefici del costat, les penes no poden ser les mateixes. No ho sé. És, saps? Bueno, dir, el camarote de los hermanos Marx.
Però aquí la qüestió és que s'ha utilitzat aquest article per condemnar la utilització de diners públics per coses públiques, o sigui, per efectivament polítiques públiques, no per beneficiar cap partit ni per desviar fons, sinó per activitat pública amb la qual políticament no hi estan d'acord. Clar, és que això, no, deixant de banda que hi ha una altra qüestió
no
que no té res
a... d'acord, o està fora de la llei. Si tu estàs utilitzant sí, però... diner públic per un tema que està fora de la llei, jo, sincerament, per mi és delicte.
Bueno, s'hauria de veure
sí,
molt...
Sí que ho estic simplificant molt, però i evidentment que les casuístiques
sí, perquè,
podrien ser moltes.
Sí, fora de la llei, exactament, fer una consulta on està fora de la llei.
Bueno, no, fins on jo sé no era una consulta.
Bueno, és
els
igual.
Mateixos que l'estaven organitzant, deien que estàvem organitzant un referèndum per la independència.
Però això era, evidentment, com és obvi, retòrica. Per tant, bueno, tècnicament, el que passava és que s'estava desobeint, i això és un delicte de desobediència, a un ordre del TC, ja està. De totes maneres, hi ha una altra qüestió amb el tema de la malversació, que és el mateix Montoro en el judici i políticament també va dir que no s'havia destinat ni un euro públic, perquè si, llavors quedava ell manament si ho admetia. Llavors se'ls van fotre aquí un embolic, que clar, aquí hi ha una, és, està clar que això ha tingut una utilització política descarada, i per això ara hi ha una discussió política sobre això.
Passa que segurament...
Un tercer element, sisplau, que sí, no m'he acabat. Un tercer element, ho dic també, també per discrepar amb en Joan, perquè com que abans he estat d'acord, així s'equilibro.
Que no s'acostumi, no?
Això em motiva, això em motiva més.
Mira, s'ha despertat.
A l'objectiu i al motiu de qualsevol governant, evidentment que és el poder. Vull dir, quan tu estàs en polític, vols governar
i vols
dirigir el govern. Dit això, clar, a mi m'escandalitza el fet de que escandalitzi ara el fet de que Pedro Sánchez pugui estar pactant determinades coses amb Esquerra, amb Bildu, amb determinades formacions polítiques, que són formacions polítiques democràtiques que s'han presentat de la mateixa manera que la resta a les eleccions i han tret una representació... I que estem en un sistema parlamentari.
Sí, a mi no m'escandalitza.
Jo veia l'altre dia
el documental
de la Sagrada Família, i jo no ho recordava, perquè en aquell temps era més jove, però sí que recordava determinades coses, però clar, no recordava l'entrevista feta per Aznar a TV3 arran del pacte del Majestic, i el mateix Aznar sortint en aquest reportatge dient, clar, és que jo havia de fer concessions. Per tant, què passa? Vull dir que llavors pactar amb el que era més proper a una formació independentista, que era el nacionalisme de Jordi Pujol, era lícit. Quan ho va fer Zapatero també era lícit. I ara no és lícit? És que no ho entenc.
No, jo no he dit que m'escandalitzi, eh? Si voleu us dono la meva opinió del pacte del Majestic, que el vaig viure amb una certa proximitat en aquell moment de la meva vida, vale? I vamos, ja us la dic.
Per supòstic, clar, eh?
Jo crec que gran part dels problemes que hi ha hagut a Catalunya els darrers anys venen precisament de les concessions del pacte del Majestic, i crec que allò va ser un pacte entre burgesies madrilenya i catalana, i va ser una de les moltes traïcions que en principi els dos grans partits nacionals, PSOE i PP, han tingut sobre el seu propi electorat a Catalunya. Vale? O sigui, dit això, per no remuntar-nos al 96, que sé que quan ens anem molt enrere a l'arqueologia política en Pol en renya, jo no he dit en absolut que...
Jo ho renyo quan us hi quedeu. Jo que faci no, un record del 96 no em molesta. Ara, sí, que comencem després a debatre sobre el 96,
no,
fa més mandra.
O sigui, i el català en círculos reducidos i els seus caps de setmana al Mas de Torrent dient muy buenos temes son, forma part de l'Aznar més nefast, per dir-ho d'alguna manera, que a més el nacionalisme li va pagar com li va pagar, perquè des del minut 1 es van dedicar a abjurar de l'acord del Majestic, a intentar-lo incomplir, o sigui, bla, 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 sobre tot això. Per tant, però no, jo he dit que no m'escandalitzo gens, he dit que Sánchez, malauradament, s'ha convertit en un ser previsible, però en un ser previsible de conseqüències molt complexes d'avaluar. Sánchez és el Sánchez que diu «¿Qué parte usted no entiende de jamás pactaré con Bildu?». Sánchez és parlo de les eleccions que amb ell el porten a l'actual govern. No et parlo de l'arqueologia política, et parlo de la campanya de l'any 19. Vale? Sánchez és el Sánchez de «no pactaré mai amb Iglesias perquè no dormiria tranquil». S'havia comprat, com sabeu, un matalàs i l'havia canviat, el de Rajoy, a l'estiu del 18, i portava, per tant, un any i pico amb aquell matalàs nou del llibre que li van escriure. O sigui, ostres, Sánchez té el problema de que ell és el senyor Miyagi a Karate Kid arreglant el bonsai i s'està dedicant a podar tota l'arbre de les estructures d'estat i les està afeblint moltíssim a fi efecte de poder conservar el poder. A mi, que l'objectiu de qui mana és seguir en el poder, òbviament, això és de primer. O sigui, és una obvietat. El que sí que penso és que tot té un límit i que hi ha un punt en el qual algú diu, escolti, jo puc arribar fins aquí. O sigui, Rajoy en cap moment volia ni aplicar el 155, va permetre el referèndum del 14, va deixar que passés tot l'1 del setembre del 17, va mirar cap a un altre costat, va negar fins al minut abans que hi hauria referèndum, que no hi haurien urnes, etc. I aplica el 155 arrastrat i portat pels peus perquè no té més remei. Però arriba un punt en el que diu, ostres, hasta aquí hemos llegado. Sánchez no. Sánchez tira, tira i tira. Dius, ostres, hi ha una diferència entre un i l'altre. I fins a quin punt arribarà? i quines conseqüències té, són dos preguntes, només. Una, què pot passar a Navarra, que s'ha convertit en una qüestió central a la política d'aquest país, la clàusula de l'Estatut, a l'acord on hi ha amb Geroa Bai i amb Bildu per governar Navarra, entregarà Navarra al País Basc? I segona, el referèndum consultiu, que és un invent de l'Iceta i que és el proper pas després de la reforma de la malversació, vindrà com a acord de legislatura perquè torni a ser Sánchez president de govern? I jo crec que les dues respostes són sí i sí, sempre que ell amb això mantingui el poder.
Jo crec que venen setmanes que seran interessants des d'un punt de vista polític. És a dir, jo ahir...
Venen setmanes?
Sí, sí.
Jo crec que es presenta un any 2023.
No, però, bueno, pel 2023, diguem-ne, ja tindrà vida pròpia, no? És a dir, jo, sí. Un cop ja tot això estigui...
Em sap greu per tu, Pol, dues nits electorals.
Sí, no, no, això ho dic, per això, molt, això, mi, ho dic, per això ho dic.
Em sap més greu per l'audiència, també t'ho diré.
I per la compatibilitat també... de la...